Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Ara fa uns dies, a més d'una persona, ens va cridar l'atenció un article publicat al diari El País titulat «Llibertat religiosa per a infidels». Diu: «No és fàcil ser atea musulmana a Espanya, però es pot, això sí, pagant un preu elevat». La pàgina convida a la reflexió amb preguntes com aquesta: «Per què a les atees nascudes musulmanes els costa expressar les seves idees i es veuen obligades a amagar-se o callar quan l'estat de dret garanteix que cadascú pugui pensar el que vulgui?». L'autor és Najat El Hashmi, escriptora catalana, nascuda fa 41 anys al Marroc i que, amb 8 anys, amb el reagrupament familiar, va venir a viure a Vic. Najat El Hashmi, bona nit i gràcies per l'atenció.
Hola, bona nit, gràcies a vosaltres.
L'article demana el mateix respecte pels creients que pels no creients, que dins dels cercles de religió islàmica les persones agnòstiques o atees pugueu manifestar-vos sense patir represàlies de qualsevol mena. Coneixes casos de persones reprimides, dones, persones no creients?
Bé, jo crec que la situació general és que el tema de l'ateisme o de l'agnosticisme en el món musulmà i en les famílies musulmanes continua sent un tema absolutament tabú. Gairebé sembla que no existeix la possibilitat de que algú que neix en una família amb aquesta religió pugui en un moment donat doncs decidir no creure o decidir no continuar amb l'islam, no? És una qüestió molt tabú i també té un rerefons, diguéssim, que té a veure amb amb els països d'origen, i és que en llocs com el Marroc, per exemple, el fet d'apostatar és un delicte, no és que sigui una cosa doncs, que un pugui triar lliurement, sinó que és delicte, no? Però aquí, que és on jo me conec més, doncs passa això, que moltes persones doncs hem hagut de dissimular una mica aquesta condició i moltes vegades ho hem fet per no incomodar, per no ofendre, etc. No? Llavors, amb els anys vas veient que a base d'intentar doncs, ser respectuós amb els creients, al final el que acabes fent deixant de banda el que realment ets, no? I no sent exactament no es presenta lliurement, no? Uh-huh. I això és una expressió molt habitual, és molt habitual, i de fet ja et dic, és com tabú, i quan de fet expresses obertament, doncs en molts casos hi ha represàlies. Vull dir, jo conec moltíssimes noies doncs que no només per aquesta qüestió, però com un paquet que hi va doncs aquesta confrontació amb la religió, potser confrontació també amb totes les normes que es deriven de la religió, que en el cas de les dones doncs condicionen molt, doncs quan hi ha aquesta confrontació moltes vegades s'ha de pagar un preu molt alt, no? Mm-hmm. Però a vegades fins i tot si no pagues aquest preu doncs hi ha tota una campanya per intentar, diguéssim, tornar-te al camí recte, que diuen, perquè és com inassumible el fet de considerar que, bueno, que també es pot néixer, clar, això de les musulmanes atees diguéssim que són dues coses molt és un oxímoron, no? Però ja ho deia en el sentit, algú que neix en un context musulmà, que és educat en aquesta religió i que es decanta per l'ateisme.
Comences l'article, Najat, descrivint un llarguíssim reguitzell d'actes que suposen una greu sanció en la major part dels casos, com per exemple prendre't una cervesa fresca en una terrassa, una copa de vi en un restaurant, sortir al carrer mostrant els teus cabells, els teus braços, portar pantalons ajustats o faldilla curta, estimar un home sense circumcidar i que no estigui obligat a convertir-se a la religió dels teus pares, o no dir en nom de Déu a cada moment, és a dir, oblidar-te d'Alà o de Mahoma. Escrius que pels musulmans, però especialment per les musulmanes, segueix sent difícil fer ús de la pròpia llibertat sense que això no acabi tenint conseqüència. O conseqüències. Personalment, t'hi has trobat en aquestes circumstàncies?
Sí, evidentment, perquè és un... Ja dic que és un tema molt... molt conflictiu i molt tabú. A vegades t'hi trobes d'una manera com molt directa, de persones molt properes, però que a vegades inclús... Mira, t'explicaré una cosa molt... Bueno, molt anecdòtica, si vols, no? Però quan va començar el Ramadan d'aquest any, que a més era... estàvem tots confinadíssims i a més va coincidir amb el dia de Sant Jordi, jo vaig penjar una foto d'una copa de cava i vaig dir, bueno, felicitats, vull dir, no sé, vaig com mig felicitats que fem Ramadan, però també vaig expressar que no entenc aquest sacrifici inútil, perquè és un sacrifici inútil, vull dir, passar-te un mes sense menjar ni beure durant tot el dia, no? I bé, vaig penjar una foto d'una copa de cava. I bueno, va generar una sèrie de comentaris, de missatges en privat, de gent que se sentia ofesa, de gent que demanava respecte, i aquests eren els missatges suaus, no? I aquesta gent jo no els conec de res, no són persones no són persones properes ni tenen res a veure amb la meva vida particular. Uh-huh. En canvi, es permetien la llibertat d'imposar-me la seva pròpia sensibilitat religiosa i d'impedir que jo, no, de voler impedir que jo m'expressi lliurement amb una cosa que ja em diràs tu, si, que tampoc no tenia, jo crec que no tenia gaire importància, que més fins i tot pretenia treure una mica de ferro al tema, no? I bueno, malauradament, l'article aquest que es va publicar uns dies abans del que va passar a França, no? Del que va passar amb Samuel Paty, del professor que va ser assassinat a França, i està relacionat també, no? És aquesta impossibilitat de concebre, doncs, que aquelles normes que per tu com a creient són tan importants, no tenen per què respectar-les els qui no són seguidors de la teva pròpia religió, no? Jo crec que aquest punt és fonamental a l'hora de poder viure realment en aquest estat de dret en el que les persones puguem ser lliures de debò, no? Uh-huh. Perquè no ets lliure si per dir qualsevol... per dir el que penses i el que creus i per mostrar-te com ets, resulta que has de suportar tota una sèrie de missatges molt, com a mínim, desagradables.
Sí.
Desagradables. Mm. I crec que és una falta de cultura, diguéssim, de... democràtica, bàsica. Uh-huh. Però també, no sé, també crec que les que hem estat en aquesta situació ara hem pecat una mica de no mostrar-nos prou, saps? Vull dir, jo crec que hem de visibilitzar més aquesta opció, perquè existeix, i perquè ja et dic, era sobretot per no incomodar els altres, no? Per no molestar, uh-huh. Per no... I ostres, passen els anys i et canses també de que vas a respectar els altres, tu acabis
diluint-te.
Sí, uh-huh. Renunciant al que ets i no... Uh-huh. I crec que, no sé, que ja n'hi ha prou.
Ens ho diu Najat El Hashmi, escriptora d'origen marroquí, formada en filologia àrab per la Universitat de Barcelona, ciutat on resideix, ha fet de mediadora cultural i és autora de llibres de referència com Jo també sóc catalana, Mare de llet i mel, L'últim patriarca, Premi Ramon Llull, per cert, La caçadora de cossos o La filla estrangera, Premi Sant Joan i Ciutat de Barcelona. I destaquem la publicació del manifest Sempre han parlat per nosaltres sobre feminisme, identitat i discriminació, on de manera vehement retrata el mocador com un símbol patriarcal i masclista. I la vida, què és per tu?
La vida?
Sí.
Ostres. Mira, és una pregunta inesperada. És un, no sé, un viatge apassionant, no? Un viatge apassionant ple de contradiccions i de traves per aconseguir fer les coses més importants, que perquè són estimar i gaudir. O sigui, no crec que hi hagi ara res més. Clar, jo vinc d'una educació que m'explicava que hi havia una altra vida després de la mort, no? I que, per tant, doncs, valia la pena fer molts sacrificis, valia la pena renunciar, aguantar el patiment. I bé, he trigat molts anys a desmuntar tot això, però no, de veritat, sí, és una estafa. No hi ha una altra vida i, per tant, és molt important que puguem treure-li el suc.
Doncs, Najat El Hashmi, moltíssimes gràcies per l'atenció a aquestes hores i els millors desitjos.
A vosaltres, moltes gràcies.